Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Jo bé, i vosaltres?
Doncs podríem...
Que hem marejats amb tants números, no?
Hem estat millor, hem estat millor. La nit d'ahir va ser...
Bueno.
Va ser bastant llarga. He tingut aquí una bona feinada.
Hi havia festa grossa aquí ara, sí, a primera hora.
Sí, hi havia molta gent. Sí. Escolta'm, festa grossa i algun funeral també.
Bueno.
Hi ha hagut una mica per tothom,
vale,
hi ha hagut en aquestes eleccions municipals, on, per cert, des d'aquí aprofitem per recordar que podeu veure tota la informació sobre com han anat, què ha passat en tot moment en aquesta jornada històrica d'eleccions municipals a Sant Cugat. Nosaltres ara parlem de música, però...
Sí, no, hi ha una mica de música, que amb tants percentatges estem marejant.
En principi, a Héctor Berlioz no el va votar ningú.
No, ni tampoc es presentava cap elecció, ni falta li fa. La setmana passada vam estar parlant de Berlioz i bueno, no vam acabar de poder explicar tot el que havíem d'explicar.
Vas quedar amb les ganes, no?
Penso que sí, perquè és un compositor que dona molt de si. Llavors ara, bueno, acabarem de... Ja matarem avui el tema, però m'agradaria poder-nos acabar d'esplaiar. Tot era entorn del concert que vam fer amb la Simfònica del Vallès.
Aquest dissabte
passat al Palau. I era tot un programa... inspirat en o sigui, com a nexe d'unió teníem l'amor com a font d'inspiració, Vam parlar de la Simfonia Fantàstica i vam parlar molt per sobre de les altres dues obres. Ara en parlarem un momentet també per lligar el perquè d'això de l'amor com a font d'inspiració, Com vam dir, la Simfonia Fantàstica neix a partir de quan Berlioz coneix el Hamlet, en una representació del Teatre Odeon, i allà s'enamora del personatge d'Ofèlia. De fet, jo crec que es va enamorar més del personatge d'Ofèlia que de l'actriu que l'interpretava. Però bé, per extensió, ell es va enamorar de Harriet Smithson.
Es confon
les coses. La va estar, com dèiem, va tenir una veritable obsessió, i aquesta va ser la seva font d'inspiració per la Simfonia Fantàstica. L'obra que vam tocar al principi del concert, que és la mort d'Ofèlia, és una peça curta, ja bastant posterior. Aquesta obra la va escriure Berlioz ja quan s'havia separat de Harriet Smithson, amb la qual una mica
no anava pel bon camí.
No, el matrimoni no va
funcionar,
Diríem que el matrimoni o aquest enamorament va servir de font d'inspiració per moltes coses, però diríem que el fet en si, el matrimoni, no va quallar.
Escolta,
però bé, passa a les millors famílies.
Mira, quants matrimonis 200 anys després continuen generant coses que 200 anys després encara s'interpreten.
Però imagina't, encara ens parlen ara, no?
Va durar poc, però...
Va durar molt de sí.
Exacte.
Sí. Llavors, ell aquesta obra la va escriure una mica com a despedida, com a per fer net d'aquest amor tan apassionat que no havia funcionat. I vam tocar també una obra molt bonica de Francis Poulenc, que és Les Lletanies de la Verge Negra, que és molt curiós, és la Verge de Rocamadour, i és la germana bessona de la nostra Moreneta, de la Mare Déu de Montserrat. És una altra verge negra de la europea. I aquesta obra Poulenc la va escriure a partir d'un accident d'un amic seu, que es va morir en un accident de trànsit. Curiosament va morir decapitat amb l'accident de trànsit, sí. Que és com també mora el protagonista de la Simfonia Fantàstica en el quart moviment, i que ara ho explicarem. I és també com durant molts anys a la Revolució Francesa ho arreglaven tot, no? Decapitant la gent. Però, bueno,
però no en accidents de trànsit.
Sí, però aquest va ser l'accident, i llavors Poulenc li va dedicar aquesta obra a aquest amic seu mort. Bé, tornant a la Simfonia Fantàstica, que la matarem ràpid. De fet, l'altre dia no ho vam dir, però la Simfonia Fantàstica, que el títol original és Episodi de la vida d'un artista, ja veuràs, posarem el track 1, anirem sentint el segon moviment d'aquesta sinfonia mentre en parlem. El títol, com dèiem, sencer, és Episodi de la vida d'un artista, Simfonia Fantàstica en 5 parts. És una obra programàtica, Berlioz li posa un argument, que en realitat són les seves al·lucinacions o els seus desigs d'aconseguir aquest amor, que a més vam parlar, que ara ho sentirem també, que ell personalitza aquest amor en, en una melodia, hi ha un tema que va sortint reiteradament durant l'obra. O sigui, Berlioz posa a sentiments i a personatges temes. És un principi del que serà més endavant la forma d'escriure de Richard Wagner, el leitmotiv i tot això. Perquè Berlioz, que és una mica anterior, 10 anys més jove que Wagner, influeix molt a tots els compositors que venen després. Bé, doncs com deia Leonard Bernstein, te'n recordes quan vam parlar...
Ha saltat un boli.
El James Ross, te'n recordes quan va venir el James Ross i vam parlar de West Side Story? Vam parlar de Leonard Bernstein, el seu professor, el compositor de West Side Story. Leonard Bernstein deia que la Simfonia Fantàstica era la primera obra psicotròpica de la història de la música i que ja havia sigut 150 anys que els Beatles. Això és el que deia...
Era el Pau Riba de l'època, no? Una mica, també?
Sí, bueno, sí, no sé els nivells de psicotropia de cada un, però sí que és veritat que...
En qualsevol cas,
n'hi ha.
Hi ha nivell de psicotropia.
Sí, sí, això està clar.
En el nostre cas, avui, l'únic problema que podem tenir és que no hem dormit gaire, però a part d'això...
Sí. I en el cas de Berlioz, ell tenia un company o companya, digue-li com vulguis, d'inspiració, que era l'Opi. Sembla ser que aquella època, a més, era molt corrent entre els artistes, i sembla ser que Berlioz, l'Opi, se l'engaltava, com es diu vulgarment, fins a la sopa. El cafè en comptes de sucre, si fotia una cullerada d'Opi.
Escolta, n'hi ha més d'un que et dirà que el sucre és pitjor que l'Opi.
Sí, no. En quant hem de dir que... Si realment, bueno, no sabem com era, però en realitat això, aquests seus viatges astrals, no? Doncs li van donar, bueno, ens han donat una meravellosa obra, això és indubtable. Ell, com a fonts d'inspiració literària, tenia el Faust de Goethe i la Ronde du Sabbat de Victor Hugo, però també tenia un llibre que es deia Confessions d'un anglès menjador d'opi, de Thomas de Quincey. És una obra publicada el 1820 i en què l'autor explica doncs, tota aquesta addicció seva a l'opi. I aquest era un dels seus llibres de capçalera. Com dèiem, l'opi és l'element narratiu que dona peu a totes aquestes al·lucinacions seves. I sí que és veritat que Berlioz fa una obra molt moderna i molt agosarada. Estem parlant de 1830, però tenim una referència, només feia 3 anys que Beethoven s'havia mort. Si estem en una època... On realment Berlioz fa un salt espectacular en quant a possibilitats, no? Ell, també vam dir que no era solista de cap instrument, sinó que el seu instrument propi és l'orquestra, i ell evoluciona molt, fa evolucionar molt a l'orquestra i influeix molt als compositors posteriors, Liszt, Wagner, Mahler, Strauss, tota aquesta sèrie de compositors estan molt, molt influïts. Com dèiem, i ara ho sentirem, posarem ara posem el track 2, que és aquest tema. Aquest és el tema amb què ell exemplifica, sempre que surt aquest tema, fa referència a aquest amor impossible, Harriet Smithson. Aquí és la primera vegada que surt aquest tema en el primer moviment. I és la primera, jo diria que quasi única vegada que surt el tema sencer, tal qual. Després anirà sortint de diferents maneres. Vam veure que en el primer moviment sortia diverses vegades, però Berlioz fa allò que dèiem, que només fa qui pot, no qui vol, sinó qui pot, que és que un tema que té un ritme concret és capaç de modificar-lo perquè càpiga qualsevol. I en el moviment segon, que és el vals, que és el que hem sentit al principi, ell és capaç d'inquibir aquest tema. El sentirem ara. Va sortir aquest tema i el barreja amb el tema del tirorararararà, tarirorà, torirorarà. Bueno, com dèiem, això no ho fa qui vol.
No, no, esclar, esclar.
I quin sap.
Jo segur que no ho faré.
Llavors, no, jo et vaig dir que jo tampoc, eh? Llavors, ara venia el tercer moviment, que és el track següent. Com hem dit, són cinc moviments. El primer, Berlioz el titula Somnis i passions. És aquest anhel, no? El segon és el ball, que és on ell somia que es trobarà amb la seva estimada. El tercer és l'escena camperola, amb aquests sons tan de l'oboè i tan propis de campestres, no diríem. No és casualitat que aquí el que està sonant és el corn anglès i com a al·lusió al pastor. Curiosament, Wagner després, en el seu Tristany i Isolde, el tercer acte, quan fa al·lusió també al pastor que està tocant, hi posa un corn anglès. No és casualitat.
Serà... És un llenguatge universal,
eh? Bueno, és un guinyo, és un com hem dit, Berlioz influeix molt als compositors posteriors, no? I Wagner ho va dir, en el seu moment va dir... ell, quan va conèixer la música de Berlioz, va dir que aquest home està boig, però és el més gran compositor de França i un dels cinc grans compositors de la història de la música.
Boig i una mica drogat, també.
Bueno, boig ho dèiem carinyo.
Ah, val. Era una forma, perquè, un eufemisme, eh?
Sí, perquè normalment els públics o la història s'entesta en dir que els certs artistes han sigut rivals entre ells. I res més lluny de la realitat. Wagner i Berlioz eren dos músics molt diferents, però els grans compositors, els grans artistes, no s'envegen. L'enveja és patrimoni dels mediocres. Els grans compositors s'admiren entre ells. I o el mateix Wagner i Verdi, per exemple, que els públics de Wagner i Verdi sembla que estan enfrontats i que no poden, són irreconciliables, dos compositors que s'admiraven mútuament molt, i Wagner i Berlioz també, no? Bé, doncs com dèiem això ara, aquí ell ens posa també ara en el següent track, aquest tema. Es torna a ser el tema de la Harriet Smithson, però a ritme de passeig camperol.
Aquesta visió que han tingut sempre els rics de la vida al camp sempre m'ha semblat curiosa.
Bueno, és aquesta... la part bucòlica.
Clar, que anem caminant pel camp. Pregunta-li el que estava doblant allà.
Sí, esclar, ningú pensa en aixecar-se a les 4 de la matinada per anar a llaurar, saps? Això no... No
crec que fos aquesta la música que hi acompanyés no, aixecar-se a les 4 del matí.
Seria una altra. Aquí Berlioz el que ens fa és que ens posa la música que ell concebeix com a passeig i doni amb la seva estimada per un paisatge bucòlic. A tots ens agrada passejar per un bon lloc, sols o ben acompanyats, no? Però, no sé, a mi el primer que se m'acudeix és un paisatge pirinenc, per exemple, no? És un lloc idíl·lic per fer una bona caminata, no?
El senyor que està recollint blat probablement sonaria més punk.
Sí, sonaria d'una altra manera. Ara ve el següent moviment, que és el quart, que és el camí amb té més meravellat. Perquè té un títol molt suggerent, eh? Que és Marxa al suplici. És a dir, és el camí a la mort, eh? Al suplici, al com es diu ara? Bueno, a la guillotina. L'estan portant a la guillotina.
Per què?
Bé, perquè és una mica... Fixa't, la música ja ho porta, eh? Aquí ell ja, com que està convençut que la seva estimada el rebutja, ja doncs diríem que aquí l'opi ja va a base de bé, i llavors és com una autofustigació, no? Ell mateix s'imagina la seva mort com un suïcidi, com una manera de purgar aquest desencís i aquest rebuig, no?, d'aquesta dona.
Has dit guillotina, però suïcidar-se amb una guillotina té el seu mèrit, també.
No,
has de posar-hi com molta flexibilitat.
Ell aquí imagina la guillotina, ell imagina que el porten al suplici, però en realitat és la seva auto...
És el viatge interior, eh?
Sí, les seves autoganes de suïcidar-se, no? I curiosament, aquest tema de Harriet Smithson, en el moment final de tot, quan ell ja està a punt de caure la guillotina, sona aquest tema, perquè ell la recorda, i el moment que l'està recordant, catacrac, la guillotina. I mira, ja veuràs com aquí la música més clara no pot ser. sentit, no?
Sí, el cop de la guillotina.
I el cap com rebota amb el plum, plum, plum. I ara, si, torna a posar, sisplau, el mateix.
Ha sigut prou gràfic. Sí.
Més clar no pot ser. I lligat amb això, llavors ja l'últim moviment es diu Somni d'una nit de saben, i aquí ell mateix veu com una espècie d'aquelarre horrible de bruixes i de gent un tant sòrdida, no?, que s'han reunits entorn del seu funeral, no? Realment, l'opi li feia efecte.
Sí.
I llavors tot és molt, molt psicotròpic. I ja veuràs, posa, sisplau, el número 8... És el misteri, no? Què passarà, no? I llavors aquí també apareix el tema dos vegades, però ja d'una manera molt diferent. És d'una manera pràcticament satírica i... Pues aquí encara està amb el misteri, eh? Però és el tema de Harriet Smithson, i ja veuràs, apareix d'una manera molt, molt satírica. Així una mica amb un ritme per sota una mica inestable, no? I encara torna a sortir una altra vegada, que encara és més burleta. La sinfonia, com pots veure, ja ho vam dir la setmana passada, i ho he tornat a dir, és més que una sinfonia fantàstica, és una sinfonia obsessiva, o una sinfonia delirant, quasi.
No, m'ha agradat l'adjectiu psicotròpica.
Sí, però no és meu, és de Leonard Bernstein,
no,
això, eh?
No, Leonard Bernstein és un mite.
Un dels grans,
un mite,
eh?
Un mite.
Sí, però la va definir clarament així. Bé, està clar que és curiós perquè, a més, la sinfonia fantàstica és una de les primeres obres de Berlioz. Ell la va escriure amb 27 o 26 o 27 anys. I a més, ell, quan va fer, diríem, aquest seu viatge interior, va agafar i va cremar tot el que havies composat fins aleshores.
Molt bé.
Sortosament, sembla ser que es va descuidar de cremar alguna cosa, i anys després, al segle XX, van aparèixer algunes obres de més joventut de Berlioz que ell es pensava que havia cremat i que no havia sigut així.
A veure, molt afinat?
No
estava.
Molt rodó no anava, no? Això és veritat. Però és que ell exemplifica, ens hem de posar en situació, exemplifica aquest compositor romàntic per excel·lència, tan arrauxat, tan, que res pot ser balder. En aquests compositors, el més important no és el què, sinó el com d'aquesta cosa. El més important no és estimar algú, sinó com estimes aquella persona. O el més important no és la mort d'algú, sinó com es viu aquella mort d'aquella persona. I a més es viu, bueno, d'una manera molt visceral, com es pot veure. Ja han dit, és un compositor que se'n parla poc, però realment la música, al segle XIX i al segle XX, no hauria sigut com és si no hagués existit Berlioz. Jo m'atreviria a dir que fins i tot que Wagner no seria com és si Berlioz no hagués existit. També hem de tenir en compte que hi va haver una Segona Guerra Mundial al segle XX, i aquí, posteriorment, es va revifar la música de Berlioz una mica com a... es va voler presentar com un antídot a la música de Wagner, perquè el Tercer Reich era molt afí a la música de Wagner. Això no vol dir que Wagner fos allò, eh? Perquè, jo què sé, a Hitler també li agraden els gossos, jo he tingut gos, i això no vol dir que jo sigui hitlerià.
Ja, vés a saber.
Ja, però bueno, vull dir que s'ha d'anar en compte amb les coses, no? Però sí que una mica per presentar-ho com a antídot, doncs es va revifar molt la música de Berlioz, això, després de la Segona Guerra Mundial. Jo segueixo pensant que no és ni contra ni res, sinó que tot és complementari, tot s'ajuda a tot, i els grans sempre s'admiren els uns als altres. Ell també va voler fer una gran òpera, també ell cercava també totes les seves obres són molt grans en quant a durada i en quant a orquestració i efectius necessaris per fer-les, eh? I ell anava darrere també d'un espectacle gran, tipus l'espectacle total que buscava Wagner, i ell va composar una òpera que es diu Les Troyens, els troians, no? Que és una obra molt llarga, també, són 4 hores i escaig d'obra. I si et sembla, sentirem ara un moment el finalet de tot, que és un final molt, molt, molt bonic, molt, molt clar, i acabarem després amb una altra cosa que, per això, ja veuràs, té el seu sentit que això vagi lligat. Posa el 16, sisplau. Bé, veus, gravació en directe, perquè és la meva obsessió, eh? Això és Berlioz, és el final de Les Troyens, és aquesta gran obra, gran espectacle líric, espectacle total que va composar, i a mi m'agradarà ara per despedir, ens despedirem ara amb una altra música que no és de Berlioz.
Ah, molt bé.
Posarem ara el final. Hem sentit aquest final tan diríem, tan solemne, tan brillant, i ara ens despedirem amb el final. És molt curtet, eh? Però és molt bonic. El final del Tannhäuser, de Wagner, i ho farem perquè, com deia jo estic segur que Wagner no seria com és si no hagués existit Berlioz. I malgrat les diferències d'estil que hi poden haver amb el que hem sentit i el que sentirem ara, jo penso que tenen un nexe comú molt important, que és la potència dramàtica que té aquesta música. I amb això ens despedirem fins la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Lluís.
A tots vosaltres.
Nosaltres anem quan acabem d'escoltar aquest Tannhäuser, anirem a parlar de Med Building amb la Susana García sobre educació, sobre neuroeducació. Fins ara.